Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Són les 8.
Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs de l'actualitat informativa i esportiva de Sant Cugat del Vallès.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Una plataforma d'intel·ligència artificial amb seu a Sant Cugat busca fer-se lloc a les aules amb l'objectiu d'ajudar el professorat a gestionar millor el temps i atendre la diversitat de l'alumnat. Es tracta d'Anable, una eina desenvolupada per dos enginyers catalans que permet generar, adaptar i avaluar activitats de manera automatitzada. El projecte neix de l'experiència del seu cofundador, Gerard Solanes, com a professor de secundària a una escola concertada de Sant Cugat. L'escoltem.
L'alumnat és creixent i cada un té unes necessitats molt concretes i molt específiques que s'han de poder atendre, i sovint és físicament impossible, no?, poder arribar a tothom. I després hi ha tota la part més acadèmica d'avaluació, de seguiment. Se li ha de poder donar un feedback molt concret, molt detallat, molt ajustat al que va fent, no? I això és també una altra vegada físicament impossible poder-ho fer amb garanties.
La idea va començar a prendre forma durant el curs 2019-2020, marcat per la pandèmia, quan els fundadors, expliquen, van veure evident la dificultat del professorat per arribar a tot l'alumnat. En aquest context, Solanes i Eric Terrisses, l'altre cofundador del projecte, es van plantejar com la tecnologia podia ajudar a alleugerir aquesta càrrega sense perdre la part essencial de la tasca docent. L'eina s'ha construït al voltant de tres funcions principals: generar continguts, adaptar-los a diferents necessitats i avaluar-los. En la pràctica, el professor crea una activitat a través de la plataforma, la pot ajustar segons els diferents nivells del grup i la porta a l'aula en format paper. L'alumnat resol els exercicis i, posteriorment, aquests es digitalitzen perquè el sistema en faci una correcció detallada amb un retorn personalitzat. Aquest procés és precisament el que permet reduir el temps dedicat a tasques repetitives. Segons explica Solanes, la plataforma mesura el temps que el professorat dedica a corregir activitats i que el compara amb un estàndard. La implantació als centres educatius, encara recent, aquest curs 2025-2026, ha estat el primer en què la plataforma ha entrat a les aules, inicialment a dues escoles, una a Sant Cugat i una a Terrassa, i amb una expansió progressiva fins a arribar actualment a 27 centres, la majoria concertats i privats, tot i que també n'hi ha de públics. I Sant Cugat també alça la veu en la primera mobilització de les tres jornades de vaga educativa a Catalunya. Millores salarials i reducció de les ràtios són les principals proclames dels actes de protesta d'aquest dimarts a Barcelona, que també han reunit els docents de l'escola privada. Els sindicats USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical reclamen a Educació reobrir la negociació amb propostes que incloguin un increment salarial superior al pactat amb Comissions Obreres i UGT i més recursos a les aules. Des d'USTEC han xifrat en 400 euros aquest augment, sense oblidar la necessitat de dotar ja de més recursos al sector. Escoltem Xavier Saladrigues, que és professor de l'Institut Leonardo i que ha participat en la manifestació d'aquest dimarts.
Les assemblees docents, que abans pràcticament no n'hi havia i gairebé ni funcionaven, ara ha estat una revolució absoluta. És a dir, la immensa majoria d'instituts i d'escoles del país tenen assemblees docents i estan actuant per aconseguir més democràcia, per lluitar pels nostres drets, pels dels alumnes i per les famílies. I per tant, això ara ja no té aturador.
Els mestres asseveren que la proposta de la Generalitat no s'ajusta a les demandes del sector, assegurant que fa 15 anys que han congelat la seva capacitat adquisitiva, que van tard i que veuen que el govern no tenen intenció de fer-se enrere. Hi ha més convocatòries de vaga fins al juny. Al final de curs, als centres educatius es perfila intens. I és precisament el moment vital dels alumnes que se la juguen a les proves d'accés a la universitat. És per això que la coordinadora d'AFES de Sant Cugat hi posa l'accent. Segons explica la seva presidenta, Carme Roca, és un moment molt important per a les famílies perquè molts alumnes estan estudiant per les proves d'accés a la universitat i per això demana comprensió als mestres a l'hora de valorar d'afrontar les properes mobilitzacions. Roca sí que deixa clar el suport de la coordinadora a les reivindicacions, però posa sobre la taula que el punt crític assolit en les negociacions entre sindicats i Generalitat pot perjudicar la situació. I Junts per Sant Cugat ha ratificat aquest dimarts Salva Vendrell com a candidat a la presidència de l'EMD de Valldoreix per a les eleccions municipals del 2027. L'acte celebrat amb la presència de dirigents del partit, com l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, la presidenta de Junts per Sant Cugat, Marta Canes, i la diputada i secretària d'Organització de Junts per Catalunya, Judit Toronjo, ha servit per carregar contra l'actual govern de Valldoreix, a qui han acusat de desgovern i d'incapacitat per aprovar pressupostos. Vendrell ha defensat que fa el pas per vocació de servei públic i amb l'objectiu claríssim de guanyar la presidència. El presidenciable ha assegurat que Valldoreix necessita un canvi profund i una administració que funcioni, que escolti la gent i actuï amb rigor. I els equipaments museístics de Sant Cugat tornen a sumar-se aquest cap de setmana a la celebració del Dia Internacional dels Museus i la Nit dels Museus, amb jornades de portes obertes, visites guiades i activitats especials per acostar el patrimoni cultural a tots els públics. La programació, impulsada conjuntament pel Museu de Sant Cugat, la Casa Museu Cal Gerrer i el Museu del Còmic, s'allargarà entre el dissabte 16 i el diumenge 17 de maig. El gruix de les activitats es concentra, això sí, dissabte, al claustre del monestir. Al migdia hi haurà una ruta teatralitzada sobre el Sant Cugat retratat pel fotògraf Antoni Campanyà, vinculada a l'exposició temporal La capsa vermella d'Antoni Campanyà. A la tarda el públic podrà participar en una visita guiada inclusiva sota el títol Guia'm pel monestir, i ja al vespre en una visita comentada de la mostra i en una proposta teatralitzada centrada en els capitells del claustre. Amb aquesta notícia acabem. Com sempre recordem que poden consultar totes aquestes notícies i més a www.cugat.cat, també les nostres xarxes socials, al Facebook, a X i a Instagram. També tenim un canal de WhatsApp amb les últimes hores i les notícies més destacades del dia. I a la ràdio, com sempre, al 91.5 de la FM.
Serveis informatius de Cugat Mèdia. Infopodcast, Sant Cugat.
Bon dia, us parla la Tina Forés. Repassem les notícies més destacades aquest dimecres 13 de maig. Una plataforma d'intel·ligència artificial amb seu a Sant Cugat busca fer-se un lloc a les aules amb l'objectiu d'ajudar el professorat a gestionar millor el temps i atendre la diversitat de l'alumnat. Es tracta de Nabla, una eina desenvolupada per dos enginyers catalans que permet generar, adaptar i avaluar activitats de manera automatitzada. El projecte neix de l'experiència del seu cofundador, Gerard Solanes, com a professor de secundària a una escola concertada de Sant Cugat. La frase recurrent és que no arriben a tot per manca de temps, recursos i suport a les aules. Aquesta situació s'ha anat accentuant en els darrers anys i ha arribat a un punt crític. La idea va començar a prendre forma durant el curs 2019-2020, marcat per la pandèmia, quan els fundadors expliquen que van veure evident la dificultat del professorat per arribar a tot l'alumnat. L'eina s'ha construït al voltant de tres funcions principals: generar continguts, adaptar-los a diferents necessitats i avaluar-los. A la pràctica, el professor crea una activitat a través de la plataforma, la pot ajustar segons els diferents nivells del grup i la porta a l'aula en format paper. L'alumnat resol els exercicis i posteriorment aquests es digitalitzen perquè el sistema en faci una correcció detallada amb un retorn personalitzat. Aquest procés és precisament el que permet reduir el temps dedicat a tasques repetitives. De cara al futur, Solanes defensa un model educatiu que combini metodologies i que doti el professorat de més recursos. Sant Cugat també alça la veu en la primera mobilització de les tres jornades de vaga educativa a Catalunya. Millores salarials i reducció de la ràtio són les principals proclames dels actes de protesta d'aquest dimarts a Barcelona, que també han reunit els docents de l'escola privada. Els sindicats USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical reclamen educació reobrir la negociació amb propostes que incloguin un increment salarial superior al pactat amb Comissions Obreres i UGT i més recursos a les aules. Des USTEC han xifrat en 400 euros aquest augment, sense oblidar la necessitat d'educació dotat ja de més recursos al sector. La reunió d'aquest dijous entre sindicats i el govern no apaivaga els ànims dels mestres manifestants de Sant Cugat. Els mestres de Sant Cugat, que han seguit la vaga, s'han concentrat a plaça Urquinaona, on s'han aplegat les dues columnes de manifestants. Milers de docents, 26.000 segons la Guàrdia Urbana i 80.000 segons els sindicats, s'han aplegat aquest dimarts a Barcelona. I abans d'acabar, us recomanem una de les activitats destacades aquest 13 de maig. La Sala Rossinyol celebra 40 anys amb una gran exposició dedicada a Miquel Cabanes, una de les figures més significatives de la pintura santcugatenca. La sala reafirma així el seu compromís amb l'art i el territori. La inauguració serà a les 7 de la tarda. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.
Ràdio Sant Cugat.
Si vols donar suport al comerç local,
fuig de les multinacionals.
Si lluites per la protecció ambiental
i la justícia laboral, que la roba i les costures no les facin criatures.
Si decideixo no consumar, el món serà millor resum. Si compro de gust, sempre trio comerç just.
I tu què tries?
Visita jotrio.cat.
Posar a punt el cotxe de l'AVE, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
1, 2, 3, 4, 5. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
Dimarts a les 11 de la nit a Ràdio Sant Cugat.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs de l'actualitat informativa i esportiva de Sant Cugat del Vallès.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Una plataforma d'intel·ligència artificial amb seu a Sant Cugat busca fer-se lloc a les aules amb l'objectiu d'ajudar el professorat a gestionar millor el temps i atendre la diversitat de l'alumnat. Es tracta d'Anable, una eina desenvolupada per dos enginyers catalans que permet generar, adaptar i avaluar activitats de manera automatitzada. El projecte neix de l'experiència del seu cofundador, Gerard Solanes, com a professor de secundària a una escola concertada de Sant Cugat. L'escoltem.
L'alumnat és creixent i cada un té unes necessitats molt concretes i molt específiques que s'han de poder atendre, i sovint és físicament impossible, no?, poder arribar a tothom. I després hi ha tota la part més acadèmica d'avaluació, de seguiment. Se li ha de poder donar un feedback molt concret, molt detallat, molt ajustat al que va fent, no? I això és també una altra vegada físicament impossible poder-ho fer amb garanties.
La idea va començar a prendre forma durant el curs 2019-2020, marcat per la pandèmia, quan els fundadors, expliquen, van veure evident la dificultat del professorat per arribar a tot l'alumnat. En aquest context, Solanes i Eric Terrisses, l'altre cofundador del projecte, es van plantejar com la tecnologia podia ajudar a alleugerir aquesta càrrega sense perdre la part essencial de la tasca docent. L'eina s'ha construït al voltant de tres funcions principals: generar continguts, adaptar-los a diferents necessitats i avaluar-los. En la pràctica, el professor crea una activitat a través de la plataforma, la pot ajustar segons els diferents nivells del grup i la porta a l'aula en format paper. L'alumnat resol els exercicis i, posteriorment, aquests es digitalitzen perquè el sistema en faci una correcció detallada amb un retorn personalitzat. Aquest procés és precisament el que permet reduir el temps dedicat a tasques repetitives. Segons explica Solanes, la plataforma mesura el temps que el professorat dedica a corregir activitats i que el compara amb un estàndard. La implantació als centres educatius, encara recent, aquest curs 2025-2026, ha estat el primer en què la plataforma ha entrat a les aules, inicialment a dues escoles, una a Sant Cugat i una a Terrassa, i amb una expansió progressiva fins a arribar actualment a 27 centres, la majoria concertats i privats, tot i que també n'hi ha de públics. I Sant Cugat també alça la veu en la primera mobilització de les tres jornades de vaga educativa a Catalunya. Millores salarials i reducció de les ràtios són les principals proclames dels actes de protesta d'aquest dimarts a Barcelona, que també han reunit els docents de l'escola privada. Els sindicats USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical reclamen a Educació reobrir la negociació amb propostes que incloguin un increment salarial superior al pactat amb Comissions Obreres i UGT i més recursos a les aules. Des d'USTEC han xifrat en 400 euros aquest augment, sense oblidar la necessitat de dotar ja de més recursos al sector. Escoltem Xavier Saladrigues, que és professor de l'Institut Leonardo i que ha participat en la manifestació d'aquest dimarts.
Les assemblees docents, que abans pràcticament no n'hi havia i gairebé ni funcionaven, ara ha estat una revolució absoluta. És a dir, la immensa majoria d'instituts i d'escoles del país tenen assemblees docents i estan actuant per aconseguir més democràcia, per lluitar pels nostres drets, pels dels alumnes i per les famílies. I per tant, això ara ja no té aturador.
Els mestres asseveren que la proposta de la Generalitat no s'ajusta a les demandes del sector, asseguren que fa 15 anys que han congelat la seva capacitat adquisitiva, que van tard i que veuen que el govern no tenen intenció de fer-se enrere. I amb més convocatòries de vaga fins al juny, al final de curs als centres educatius es perfila intens. I és precisament el moment vital dels alumnes que se la juguen a les proves d'accés a la universitat. És per això que la coordinadora d'AFES de Sant Cugat hi posa l'accent. Segons explica la seva presidenta, Carme Roca, és un moment molt important per a les famílies perquè molts alumnes estan estudiant per les proves d'accés a la universitat i per això demana comprensió als mestres a l'hora de valorar d'afrontar les properes mobilitzacions. Roca sí que deixa clar el suport de la coordinadora a les reivindicacions, però posa sobre la taula que el punt crític assolit en les negociacions entre sindicats i Generalitat pot perjudicar la situació. I Junts per Sant Cugat ha ratificat aquest dimarts Salva Vendrell com a candidat a la presidència de l'EMD de Valldoreix per a les eleccions municipals del 2027. L'acte, celebrat amb la presència de dirigents del partit, com l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, la presidenta de Junts per Sant Cugat, Marta Canes, i la diputada i secretària d'Organització de Junts per Catalunya, Judit Toronjo, ha servit per carregar contra l'actual govern de Valldoreix, a qui han acusat de desgovern i d'incapacitat per aprovar pressupostos. Vendrell ha defensat que fa el pas per vocació de servei públic i amb l'objectiu claríssim de guanyar la presidència. El presidenciable ha assegurat que Valldoreix necessita un canvi profund i una administració que funcioni, que escolti la gent i actuï amb rigor. I els equipaments museístics de Sant Cugat tornen a sumar-se aquest cap de setmana a la celebració del Dia Internacional dels Museus i la Nit dels Museus, amb jornades de portes obertes, visites guiades i activitats especials per acostar el patrimoni cultural a tots els públics. La programació, impulsada conjuntament pel Museu de Sant Cugat, la Casa Museu Cal Gerrer i el Museu del Còmic, s'allargarà entre el dissabte 16 i el diumenge 17 de maig. El gruix de les activitats es concentra, això sí, dissabte, al claustre del monestir. Al migdia hi haurà una ruta teatralitzada sobre el Sant Cugat retratat pel fotògraf Antoni Campanyà, vinculada a l'exposició temporal La capsa vermella d'Antoni Campanyà. A la tarda el públic podrà participar en una visita guiada inclusiva sota el títol Guia'm pel monestir i ja al vespre en una visita comentada de la mostra i en una proposta teatralitzada centrada en els capitells del claustre. Amb aquesta notícia acabem. Com sempre, recordem que poden consultar totes aquestes notícies i més a www.cugat.cat, també les nostres xarxes socials, al Facebook, a X i a Instagram. També tenim un canal de WhatsApp amb les últimes hores i les notícies més destacades del dia. I a la ràdio, com sempre, al 91.5 de la FM.
Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Infopodcast, Sant Cugat.
Bon dia, us parla la Tina Forés. Repassem les notícies més destacades aquest dimecres 13 de maig. Una plataforma d'intel·ligència artificial amb seu a Sant Cugat busca fer-se un lloc a les aules amb l'objectiu d'ajudar el professorat a gestionar millor el temps i atendre la diversitat de l'alumnat. Es tracta de Nabla, una eina desenvolupada per dos enginyers catalans que permet generar, adaptar i avaluar activitats de manera automatitzada. El projecte neix de l'experiència del seu cofundador, Gerard Solanes, com a professor de secundària a una escola concertada de Sant Cugat. La frase recurrent és que no arriben a tot per manca de temps, recursos i suport a les aules. Aquesta situació s'ha anat accentuant en els darrers anys i ha arribat a un punt crític. La idea va començar a prendre forma durant el curs 2019-2020, marcat per la pandèmia, quan els fundadors expliquen que van veure evident la dificultat del professorat per arribar a tot l'alumnat. L'eina s'ha construït al voltant de tres funcions principals: generar continguts, adaptar-los a diferents necessitats i avaluar-los. A la pràctica, el professor crea una activitat a través de la plataforma, la pot ajustar segons els diferents nivells del grup i la porta a l'aula en format paper. L'alumnat resol els exercicis i posteriorment aquests es digitalitzen perquè el sistema en faci una correcció detallada amb un retorn personalitzat. Aquest procés és precisament el que permet reduir el temps dedicat a tasques repetitives. De cara al futur, Solanes defensa un model educatiu que combini metodologies i que doti el professorat de més recursos. Sant Cugat també alça la veu en la primera mobilització de les tres jornades de vaga educativa a Catalunya. Millores salarials i reducció de la ràtio són les principals proclames dels actes de protesta d'aquest dimarts a Barcelona, que també han reunit els docents de l'escola privada. Els sindicats USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical reclamen a Educació reobrir la negociació amb propostes que incloguin un increment salarial superior al pactat amb Comissions Obreres i UGT i més recursos a les aules. Des d'USTEC han xifrat en 400 euros aquest augment, sense oblidar la necessitat de dotat ja de més recursos al sector. La reunió d'aquest dijous entre sindicats i el govern no apaivaga els ànims dels mestres manifestants de Sant Cugat. Els mestres de Sant Cugat, que han seguit la vaga, s'han concentrat a plaça Urquinaona, on s'han aplegat les dues columnes de manifestants. Milers de docents, 26.000 segons la Guàrdia Urbana i 80.000 segons els sindicats, s'han aplegat aquest dimarts a Barcelona. I abans d'acabar, us recomanem una de les activitats destacades aquest 13 de maig. La Sala Rossinyol celebra 40 anys amb una gran exposició dedicada a Miquel Cabanes, una de les figures més significatives de la pintura santcugatenca. La sala reafirma així el seu compromís amb l'art i el territori. La inauguració serà a les 7 de la tarda. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.
FM. Ràdio Sant Cugat.
Els hits de tots els temps.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Classe B, classe B, classe B. Pepita Studios 2025.
No hi ha ningú com tu, t'ho dic tota l'estona, ningú com tu, i tu no te n'adones, n'estic segur, t'ho dic a totes hores, i tu no te n'adones. I tot i això, un altre dia, que no trobo paraules per dir el que voldria. L'estiu és ple de guiris que ens treuen el lloc i a sobre tu no estàs a prop. I sé que no trobaré ningú que em moli com tu em moles. I sé que això és tan difícil com que el tren surti alhora. No hi ha ningú com tu, t'ho dic tota l'estona. Ningú com tu, i tu no te n'adones. I estic segur, t'ho dic a totes hores, i tu no te n'adones. Esperant destrossa, i ara el món em cau a sobre com una llosa. I sé que l'he feta grossa, era molt més fàcil bé parlar les coses. No hi ha ningú com tu, t'ho dic tota l'estona. Ningú com tu, i tu no te n'adones. No estic segur, t'ho dic a totes hores, i tu no te n'adones. I sé que no trobaré ningú com tu a Barna ni al poble. I sé que no puc seguir buscant la veritat entre bromes.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
Heart's gone astray, deep in her when they go. I went away just when you needed me so. You won't regret, I'll come back begging you. Won't you forget, welcome love we once knew. Open up your eyes, then realize, here I stand with my everlasting love. I need you by my side, girl, to be my pride, never be denied, everlasting love. Oh. Heart's gone astray, deep in her when they go. I went away just when you needed me so. You won't regret, I'll come back begging you. Won't you forget, welcome love we once knew. Open up your eyes, then you realize, here I stand with my everlasting love. I need you by my side, girl, to be my pride. You'll never be denied, everlasting love. From the very start, open up your heart, feel that you've fallen, everlasting love.
Música a Ràdio Sant Cugat. I'm a big, big girl in a big, big world. It's not a big, big thing if you leave me, but I do, do feel that I do, do will miss you much, miss you much.
Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa estem pendents d'una nova jornada de vaga del col·lectiu de docents que, en el cas d'avui, en concret afecta el Baix Llobregat i el Penedès. Des de fa 10 minuts s'ha aixecat la protesta a l'autopista B23, que ha estat tallada més d'una hora. És la segona jornada d'aturades d'aquest nou cicle i arriba amb govern i sindicats enfrontats i en posicions enrocades. El sindicat USTEC posa damunt la taula un increment salarial de 400 euros per acabar amb les aturades, una petició que professors de secundària no comparteix. Això sí, tots dos sindicats critiquen l'enrocament del govern. Són declaracions al Notícies en xarxa.
El govern i concretament la Conselleria d'Educació està molt enrocada en que ells ja han fet un pacte amb un sector molt minoritari del sindicalisme, un pacte que a més el 99% del professorat i personal docent no hi està d'acord.
Sembla ser que demà no vindran amb gaires propostes. Ens volen seguir mantenint en una estratègia de fer perdre el temps, de convocar-nos a unes reunions, perquè d'una banda sembla que el govern diu que està disposat a negociar, però a la realitat ens diuen no, aquest és l'únic acord possible, el que hem signat amb comissions UGT.
Des del govern s'ofereix mà estesa als sindicats convocants de la vaga, però es defensa l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT. També rebutgen la proposta de l'increment salarial de 400 euros i es demanen propostes realistes. N'ha parlat al Notícies en xarxa Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa.
Nosaltres ens rematem sobretot a aquest acord de país, un acord de país de 2.000 milions d'euros, i per tant per nosaltres seria difícil d'explicar que amb un acord d'aquesta magnitud econòmica no hi haguessin els marges necessaris per tal de poder trobar un consens necessari amb, en aquest cas, amb les formacions sindicals que no varen signar aquest acord.
La consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixeran aquesta tarda a la Comissió d'Interior del Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions policials en una assemblea de docents, un dels punts que ha acabat de caldejar el pols amb educació i que ha encès també alguns partits de l'oposició. L'Organització Mundial de la Salut avisa que apareixeran més casos d'antivirus entre els passatgers del vaixell Ondius, ja repatriats als seus països, però res fa pensar que pugui haver-hi un nou brot. De fet, el nombre de persones infectades s'eleva a 10, amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. Dels esports, el Barça estudia prendre mesures legals davant les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El president blanc, en una desafiant roda de premsa, ha assegurat que les maniobres del club blaugrana amb els àrbitres han impedit que l'equip madridista hagi sumat 7 lligues. Tot plegat en una compareixença en què ha convocat eleccions a la presidència i ha anunciat que s'hi tornarà a presentar. I en cultura, la Fira del Circ Trapezi de Reus arrenca una nova edició i ja en van 30, amb una seixantena de companyies, tant catalanes com de la resta del món. A partir d'aquesta tarda, doncs, els números de circ envairan els carrers de la capital del Baix Camp. Un dels plats forts, l'espectacle Sico, es podrà seguir dissabte a la xarxa Més i també a les televisions locals. Doncs amb un dia de nou complicat a les carreteres, volem saber a aquesta hora, quan passen 4 minuts de 9:15 del matí, com se circula per la xarxa viària catalana i si és gaire complicat. Ens ho explica des del Servei Català de Trànsit l'Eduard Sánchez. Bon dia de nou, Eduard.
Hola, molt bon dia. Doncs bé, vaja, encara força complicat tot plegat. És cert que ja s'ha reobert el trànsit a l'autopista B23, que la teníem tallada a Sant Just Desvern per manifestació en els dos sentits de la Barça. S'ha reobert, però vaja, encara queden moltes cues a la mateixa autopista B23 entre el Papiol i Sant Feliu de Llobregat, que és on s'estava desviant el trànsit cap a l'autovia 2 en sentit Barcelona, i la pròpia autovia 2. De fet, aquí han augmentat el tram de lentitud amb aturades ja pràcticament des de Sant Andreu de la Barca, sobretot Pallejà, i fins pràcticament Cornellà, tot plegat també en sentit Barcelona. Per tant, accessos sud encara força complicats a Barcelona. En el cas de l'autopista C32 queda sobretot lentitud al tram de Viladecans, i en el cas de la resta de vies i d'accessos destacarem l'autopista AP7, encara plena entre Mollet i Barberà del Vallès en sentit sud, i les dues rondes, que encara van molt atapeïdes, especialment la ronda de dalt des de Valldaura fins pràcticament Diagonal en sentit Llobregat, però també de Cornellà Diagonal en sentit contrari. En el cas de la ronda litoral, aquí seguim parlant de lentitud en retencions, sobretot sentit Llobregat entre Sant Adrià i el Moll de la Fusta. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
Pel que fa al transport públic, la línia R4 de Rodalia circula amb demores de 20 minuts de mitjana a causa d'una incidència per robatori de coure entre les estacions de Sant Feliu de Llobregat i Molins de Rei. Els trens amb destinació Martorell comencen i acaben el trajecte a l'Hospitalet del Llobregat.
Notícies en xarxa, edició matí.
Segona jornada de vaga de mestres i professors. En el cas d'avui estan cridats a l'aturada els docents del Penedès i els del Baix Llobregat que, com dèiem, han tallat durant més d'una hora l'autopista B23 a Sant Joan d'Espí. Estan convocats pels sindicats USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical, que rebutgen l'acord assolit entre el govern i Comissions Obreres i la UGT. USTEC posa damunt la taula un increment salarial de 400 euros per acabar amb les aturades, una petició que professors de secundària no comparteix. De fet, professors de secundària no posa xifra, no vol posar un increment concret. Això sí, tant USTEC com el sindicat professors de secundària critiquen l'enrocament del govern. Són declaracions al Notícies en Xarxa.
El govern i concretament la Conselleria d'Educació està molt enrocada en què ells ja han fet un pacte amb un sector molt minoritari del sindicalisme, un pacte que a més el 99% del professorat i personal docent no hi està d'acord.
Sembla ser que demà no vindran amb gaires propostes. Ens volen seguir mantenint en una estratègia de fer perdre el temps, de convocar-nos a unes reunions, perquè d'una banda sembla que el govern diu que està disposat a negociar, però la realitat ens diuen no, aquest és l'únic acord possible, el que hem signat amb Comissions i UGT.
Sigui com sigui, des del govern es segueix oferint mà estesa als sindicats convocants de la vaga, però es defensa, això sí, l'acord signat amb els sindicats minoritaris, amb Comissions Obreres i amb la UGT. El secretari de Millora Educativa de l'Executiu, Ignasi Jiménez, ha rebutjat la proposta de l'increment salarial feta per USTEC i ha parlat de propostes realistes per tal d'arribar a un acord. Ho ha dit fa pocs minuts en declaracions al Notícies en Xarxa.
Nosaltres entenem que hi ha tota una sèrie d'elements que formen d'una part estructural el nucli central de la reivindicació dels docents, com per exemple podria ser l'escola inclusiva, i per tant nosaltres treballarem per tal de poder trobar aquest espai de treball conjunt amb tots els sindicats i poder fer una proposta, doncs per tal, sempre dins d'aquest marc de l'acord de país, per tal de poder trobar aquestes vies que ens permetin poder avançar amb una solució i amb una superació del conflicte.
També n'ha parlat el president de la Generalitat, Salvador Illa, que confia que la reunió de demà dijous, que mantindrà el Departament d'Educació amb aquests sindicats, pugui desencallar el conflicte que mantenen obert. Illa, però, no ha volgut explicar quin hauria de ser el desllorigador ni tampoc quin el camí que hauria de seguir la negociació. Això sí, ha demanat no avançar esdeveniments. El president, que acaba d'aterrar a Califòrnia per fer un viatge oficial aquesta setmana, ha seguit el desenvolupament de la vaga i, en valorar-la, ha insistit a defensar les bondats de l'acord que ja té el govern signat amb Comissions Obreres i la UGT, els sindicats minoritaris.
Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació, un acord de 2.000 milions d'euros en dos anys, i estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i en fi, la consellera també avui ha donat les explicacions pertinents, no? Però m'ha estès a màxim respecte. El govern respecta el dret de vaga i el govern inverteix més que ningú en educació. A partir d'aquí, dijous hi ha una reunió,
anticipem aconteixements.
I en aquest context encara afegim que la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixen aquesta tarda a la Comissió d'Interior del Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions policials en una assemblea de docents, un dels punts que ha acabat de caldejar el pols amb educació. El govern nega ingerències polítiques cap al cos dels Mossos. Junts i la CUP critiquen que Esquerra Republicana i els Comuns continuïn negociant pressupostos amb el govern, tot i la infiltració dels Mossos. Junts els ha acusat de ser-ne corresponsables i Esquerra troba fora mida aquestes acusacions. Mònica Sales és diputada de Junts, Xavier Pellicer de la CUP i Esther Capella d'Esquerra Republicana.
Per a nosaltres, si no aturen les negociacions d'aquests pressupostos fins que no es produeixin aquestes dimissions que estan demanant a tort i a dret, els fem corresponsables i, per tant, legitimen aquesta infiltració dels Mossos, per exemple, en una assemblea de docents.
Esquerra Republicana li fa un flac favor a la democràcia del nostre país, li fa un flac favor a la comunitat educativa i li fa un flac favor a les mobilitzacions, si no marca un abans i un després real més enllà de la retòrica en les relacions amb el govern.
I em sembla fora de mira que es faci aquesta afirmació, perquè per aquesta regla de tres podríem fer d'altres afirmacions que jo no faré mai. Si se'm permet, sembla un acudit.
L'Organització Mundial de la Salut avisa que apareixeran més casos d'antivirus entre els passatgers del vaixell Ondius, ja repatriats als seus països, però res fa pensar que pugui haver-hi un nou brot. Ho ha dit el director general d'aquest organisme internacional a Madrid, després de reunir-se aquest dilluns amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per fer un balanç positiu de l'operació d'evacuació a Tenerife. De fet, el nombre de persones infectades s'eleva a 10 amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. Ens n'informa la Maite Polo.
La crisi sanitària pel brot de l'Ondius no s'ha acabat per la interacció que van tenir els viatgers dins del vaixell, però el risc per a la població general continua sent baix, segons ha explicat el director general de l'Organització Mundial de la Salut en una compareixença conjunta amb Pedro Sánchez. El president del govern ha explicat els criteris que han seguit des del primer moment davant d'aquest capítol.
Momentos después de aceptar la petición de la OMS, el gobierno de España se puso manos a la obra, aplicando los cuatro principios rectores que siempre hemos desarrollado en emergencias precedentes. En primer lugar, el rigor científico, por tanto, el asesoramiento técnico. En segundo lugar, la transparencia absoluta en la información a nuestros ciudadanos y a los medios de comunicación. En tercer lugar, la coordinación institucional y finalmente la cooperación internacional.
Els més de 120 passatgers evacuats de l'Ondius ja han estat repatriats i els 34 que van baixar del vaixell a Santa Helena, ha dit el director general de l'OMS, que creu que han estat tots localitzats. A partir d'ara, els responsables d'allò que passi a aquests viatgers són els governs dels seus països d'origen. Han de cenyir-se les directrius de l'OMS, que ha ampliat la quarantena, per cert, fins al 21 de juny. Però Tedros Adhanom ha reconegut que no els poden obligar.
Barcelona acull avui i demà la primera gran trobada internacional sobre drets digitals organitzada pel govern espanyol i per la Mobile World Capital, una cita que portarà a la ciutat alguns dels principals referents internacionals en privacitat, intel·ligència artificial i governança tecnològica. Aprofitant aquesta avinentesa, ens hem proposat entendre què són exactament els drets digitals i com els podem exercir. Per això ens hi ajudarà, esperem-ho, la Eva Vidal, que és responsable d'ètica i sostenibilitat del grau en Ciència i Enginyeria de Dades de la UPC i professora de l'Escola de Telecomunicació de Barcelona. Senyora Vidal, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia, gràcies a vosaltres.
Quan parlem de drets digitals, de què parlem exactament? I quins són els mínims que tota ciutadania hauria de conèixer avui? I li pregunto perquè, segons dades europees, un 40% de la població encara desconeix els seus drets digitals i jo, sincerament, pensava que el desconeixement encara era més alt.
Els drets digitals són els drets nostres, els de tota la vida, que volem que estiguin no només al carrer, a la nostra vida analògica, sinó també en el món digital. Són els drets, mira, la Comissió Europea els defineix com mínimament com els de seguretat, el de privacitat, inclusió, accessibilitat, transparència, control, sostenibilitat, però resumint-lo seria com el dret que tens tu a la teva privacitat. Quan tu vas al carrer, Veritat que no tens la porta de casa oberta i deixes que entri qualsevol, encara que no tinguis res a amagar, però no vols que la gent va passi per allà, que sàpiguen que estàs, no vols que et segueixin pel carrer i apuntin tot el que estàs fent. Ens referim a això que passi també en el món digital.
I com podem exercir-los? Entenc pel que ens diu que els podríem exercir de la mateixa manera que de manera analògica, per dir-ho d'alguna manera.
Això és el que estem reclamant. Això és el que estem reclamant i com diu la Simona Levy, que estarà també en aquest congrés, diu no li donis la culpa del que està passant perquè estan passant coses a internet i tothom ho pateix. Diu, no culpis a internet, no culpis ni molt menys a l'usuari, culpa al poder. Pensa que les nostres dades no són com els diners, que jo te'ls dono i ara jo ja no els tinc, els tens tu. Les dades, com diu la Carissa Bellit, són més aviat com un virus, que tot ho infecta i es poden compartir. I les hem de protegir. Les hem de protegir. En aquest congrés, per exemple, es parlarà, hi ha el Carl Holman que parlarà dels drets inclús després de la mort. Què fan? Fan mercaderia en els nostres drets una vegada ja no hi som, a les nostres dades? O hi haurà gent com la Anita Faranyai que parla de que la ment, com a mínim, hauria de ser l'última frontera, de que hem de protegir-nos de que les grans empreses aconsegueixin inclús saber el que estem pensant. Parlarem de totes aquestes coses. Parlarem de que en el món digital és en l'entorn on ja estem vivint la nostra ciutadania i, per tant, que ens ha de protegir, igual que volem que ens protegeixin al carrer i a casa nostra.
Doncs Eva Vidal, anirem a aquest congrés, estarem molt atents i ho explicarem a la nostra audiència. Gràcies avui per obrir-nos una mica la finestra. Que vagi molt bé. Bon dia.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
I d'un congrés a un altre, perquè avui també arrenca a Barcelona, la capital catalana, una nova edició de la Barcelona-Pittsburgh Biennale Conference. Es tracta del congrés Es tracta del Congrés Internacional de Referència en Alzheimer i en Demències. La trobada reunirà experts de tot el món per situar on som, pel que fa a la investigació, pel que fa al diagnòstic i pel que fa al tractament d'aquestes malalties. El Lluís Sánchez i la Anna Ruiz ja són a les portes d'aquest congrés a l'Hospitalet de Llobregat. Bon dia, Anna, explica'ns de què va aquest congrés i quines seran les novetats principals.
Bon dia, Helena. Sí, un congrés internacional referència de món pel que fa a la investigació i tractament de l'Alzheimer. Unes 300 experts de tot el món es donen cita a partir d'avui i fins divendres aquí a l'Hospitalet i en el conjunt de Barcelona, que treu aquest talent aquests dies amb un dels organitzadors d'aquest congrés, amb el doctor Agustín Ruiz. Bon dia, doctor.
Bon dia.
Queremos conocer cuáles son las novedades respecto a la investigación y el tratamiento en Alzheimer. ¿En qué punto nos encontramos exactamente?
Estamos en un momento muy, muy interesante en el desarrollo de posibles soluciones para la enfermedad. De hecho, tenemos la primera generación de tratamientos modificadores que ha llegado no hace mucho tiempo a nuestras manos y estamos viendo la manera de empezar a usarlos en nuestros pacientes. Y además en el diagnóstico también tenemos una revolución en marcha que es impresionante con el uso de los biomarcadores plasmáticos. Antes teníamos que hacer punciones lumbares o hacer una especie de radiografía especial del cerebro con marcadores radiactivos y ahora con un simple test de sangre podemos saber si la persona está en riesgo de Alzheimer.
El Hospitalet de Barcelona, doctor, reunirán muchísimo talento internacional durante estos días, pero además del tratamiento, las novedades farmacológicas, nos preguntamos si la sociedad se está poniendo al día, porque claro, necesitamos todo una bolsa de prestaciones y asistencia social para cuidar a las familias y a los enfermos.
Correcto. Y de hecho, es uno de los grandes retos que tiene la sociedad, es hacer un envejecimiento saludable del cerebro. Cruzamos la barrera de las enfermedades respiratorias, cardiovasculares, estamos luchando ya bien contra el cáncer. En la siguiente valla es el Alzheimer, y para eso hay que cuidarse el cerebro. El mensaje para la gente es sencillo: cuídate el corazón y estarás cuidando también tu cabeza, pero socializa, aprende todo el tiempo. No creas que es tarde para aprender algo nuevo, para salir a socializar con tus amigos, para bailar, para disfrutar de la vida. Eso hace que el cerebro esté activo y nos protege del Alzheimer.
O sea, doctor, más allá de la lotería genética que nos acompaña, podemos hacer todo eso de manera individual para protegernos de la enfermedad.
La genética tiene un papel muy importante, pero para nosotros son como punto de entrada para combatir la enfermedad. La realidad es que es un conjunto de factores que son genética y son también también factores ambientales que podemos combatir.
Pues doctor Agustín Ruiz, muchísimas gracias por atendre'ns aquests minuts i donar-nos ja les primeres dades sobre aquest congrés que arrencarà aquest matí i que aplegarà a l'Hospitalet i a Barcelona doncs, tot el talent internacional pel que fa a la investigació de l'Alzheimer.
Cedim ara el relleu als esports i a la Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
Bon dia.
Déu-n'hi-do, polèmica compareixença de Florentino Pérez en què, entre altres, ha disparat, com no podia ser potser d'altra manera, cap al Barça.
Sí, Florentino Pérez ha estat pur, ha repartit per a tothom, n'ha tingut per tothom, a tort i a dret, sense assumir cap tipus de responsabilitat en els dos últims anys en blanc de l'equip blanc del Real Madrid. El president ha carregat especialment contra el Barça, diu que les maniobres del club l'hauran amb els àrbitres li han impedit de guanyar diverses lligues. Ha explicat també que prepara un dossier amb documentació al respecte per fer-lo arribar a la UEFA. Unes declaracions sobre les quals el Barça ja ha anunciat que estudia emprendre accions legals. L'objectiu de la compareixença de Florentino era anunciar la convocatòria d'eleccions a la presidència del club i que s'hi tornarà a presentar. Tot plegat entre desafiaments als mitjans de comunicació, comentaris masclistes i traient ferro a les batusses d'aquesta setmana dins el vestidor blanc.
Oiga, que yo he estado aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, pues que es pocas, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Y cómo no voy a estar cabreado? Y yo tengo que meterme con el tema Negreira, porque es un caso de corrupción. Oiga, lo dijo el instructor, corrupción sistémica, que no hay ni un año de los 26, que no se hayan pegado dos jugadores o cuatro. Pero quedan dentro de la casa. A mí me parece muy mal los que lo hayan sacado. Y lamento decirles, porque me cuentan por ahí, que no voy a dimitir, sino que les he pedido a la Junta Electoral que inicie el proceso electoral para la Junta, para las elecciones a la Junta Directiva, a las que nos vamos a presentar.
En l'àmbit esportiu, el Barça, ja campió de Lliga, visita l'Alavés aquesta nit a partir de 9:45 en l'alta penúltima jornada de Lliga. El conjunt basc, en places de descens, està immers en una lluita per la permanència que implica 9 equips, entre els quals hi ha l'Espanyol i el Girona. Amb el títol al sac, l'objectiu dels blaugranes és assolir els 100 punts, una fita només aconseguida el 2013 amb Tito Vilanova d'entrenador. En la prèvia, Hansi Flick ha admès que ja hi ha acord perquè renovi fins al 2028.
It's a big commitment for us also to.
És un gran compromís també per a nosaltres, per seguir treballant, esforçar-nos més que aquesta temporada i intentar assolir el màxim nivell amb l'equip i aconseguir títols. Això és normal per al Barça i sé que tothom té aquest somni increïble més de guanyar la Champions League i ho tornarem a intentar. Per mi, jo estic molt agraït per això i que em donin aquesta confiança per seguir treballant aquí uns anys més.
D'aquest partit n'estaran molt pendents el Girona, en descens després del triomf del Llevant, i l'Espanyol, que ara marca la permanència empatat a punts amb els gironins. Els blanquiblaus reben l'Atlètic Club a partir de les 7 amb la necessitat de tornar a guanyar després de 18 jornades. Al capdavant, però, hi tindran un conjunt basc que es juga a les places europees. Manolo González deixa la seva continuïtat oberta a l'espera de segellar la permanència.
Has de jugar a morir, a donar-ho tot, que el que estem fent encara que pitjors resultats, òbviament, que la primera volta, és donar-ho tot, i donar-ho tot per guanyar demà i estar més a prop de l'objectiu el més aviat possible. No arribar al final ni molt menys, i demà s'ha de sortir, pues, a morir. Quan acabi la temporada, quan l'equip, jo estic segur que l'equip assolirà l'objectiu de quedar-se a primera, quan acabi ja tocarà valorar tot, perquè el que jo tinc molt, molt clar és que jo el que no vull estar aquí agarrado a la silla, com quien dice, i no soltar-la.
El Baxi Manresa s'ha assegurat la permanència a la Lliga ACB i complica les opcions de play-off del Girona. Els del Bages van guanyar Fontejau per 74-79 i això que els gironins van anar per davant el marcador bona part del partit. Dominaven d'11 punts al descans i encara tenien 10 punts de marge als darrers 4 minuts, però un parcial de 2-14 als últims 2 minuts va acabar donant el triomf i la salvació als manresans. Ferran Bassas, amb 21 punts, va liderar els visitants. El pivot txec del Barça, Jan Veselý, ha anunciat que es retirarà a final de temporada. El jugador posarà punt final a la seva carrera als 36 anys. Mentrestant, l'equip visita avui a partir de 8:15 la pista del CUE, al Granada. Els blaugranes, que enllacen 3 triomfs, mantenen l'objectiu de lluitar per la segona plaça. Ara són quarts, però amb el mateix balanç que el València, tercer, i a una victòria de l'UCAM Múrcia, que és segon. L'escorta Darío Brizuela qualifica el duel de vital.
Sí, es muy importante para nosotros. Estamos luchando por esa segunda o tercera plaza, que para nosotros es crucial. Y bueno, nos enfrentamos a un equipo que se está jugando la vida prácticamente. Si pierde, están descendidos. Y bueno, últimamente están compitiendo a muy alto nivel, sobre todo en casa. Y no va a ser para nada fácil jugar contra un equipo con esa urgencia.
Ah, doncs aquí tenia la trànica, eh?
El Club Natació Sabadell engega una nova etapa. El que ja sabíem de fa setmanes s'ha fet oficial aquest dimarts. David Palma i Quim Colet no continuaran com a entrenadors dels equips absoluts de waterpolo. Ara bé, Palma sí que formarà part de la direcció esportiva de l'entitat vallesana. Ens amplia la informació el Joan Muñoz de TV Sabadell Vallès.
Era un secret a veus, però aquest dimarts s'ha fet oficial. Els dos equips masculins del Club Natació Sabadell viuran un relleu a les banquetes. Quim Colet abandonarà el club després d'haver arribat l'any 2018 i amb dos trofeus al seu palmarès, la Supercopa d'Espanya i la històrica Eurocup.
Aquesta etapa, diguéssim, doncs, també marca molt la meva trajectòria com a entrenador. Sempre serà un orgull, d'alguna manera, a part dels èxits. Èxits no solament, diguéssim, esportius, que són palpables, sinó èxits que hem construït, crec, junts.
Però és la secció femenina qui s'ha endut els grans trofeus en les darreres temporades. David Palma abandona la banqueta del Sabadell amb un palmarès de 3 Champions, 6 Lligues, 5 Copes de la Reina i 2 Supercopes d'Europa.
M'ho he passat superbé, sobretot les darreres 3 últimes temporades m'han generat un desgast molt heavy, hem patit moltes lesions.
A tots dos equips encara els hi queden elements per lluitar i intentar acomiadar els entrenadors com mereixen.
Doncs el Sabadell, que inicia una nova etapa.
Fins demà, Cristina, gràcies.
Fins demà, que vagi bé.
La Fira del Circ Trapezi de Reus engega motors aquest dimecres, celebrant els 30 anys amb una 60 de companyies, tant catalanes com internacionals. A partir d'aquesta tarda es podran veure espectacles pels carrers de la capital del Baix Camp. Dissabte, a 6:45 de la tarda, es podrà seguir l'espectacle SICU a través de la xarxa Més i en diferit, més tard, a 11:45 a les televisions locals. Doncs amb el circ posem el punt final a Notícies en Xarxa d'avui. Gràcies per la vostra atenció. Ens retrobem, si us ve de gust, demà a partir de les 7. Gràcies, adéu.
La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
Perquè la teva salut és el nostre futur.
Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
Ara també pots viure els petits camaleons a la Sala Apolo. La música es viu en família en el cicle de concerts de Petits Camaleons. Després de l'èxit dels Catarres, Blaumut i en Bauca, arriba la matinal amb Miqui Núñez. Tota l'essència del festival Petits Camaleons en un format ideal per compartir en família. Consulta tota la informació i compra les entrades a petitscamaleons.com.
Tots sabem que Sant Cugat és una ciutat molt activa i cada dia es fan moltíssimes activitats. No et perdis les que t'interessen. Cugat Media adapta l'agenda a tu perquè gaudeixis de manera fàcil i senzilla les activitats de Sant Cugat. Els filtres de cerca de la nova agenda et permeten trobar ràpidament l'activitat que busques per tipus, cultura, música, infantil, esports, per localització, data i preu. Fes la teva cerca des de l'ordinador o al mòbil a www.cugat.cat/agenda i incorpora directament al teu calendari les activitats que no et vols perdre. L'agenda de Cugat Media és la més completa de Sant Cugat i ara també la més útil.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat. Ràdio Sant Cugat. Cugat Media. Són les 9. Occident.